El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de decidir avui si autoritza el toc de queda i la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones. Si l'aval del Tribunal arriba, aquesta ja seria la primera nit en què no es podria circular entre la 1 i les 6 de la matinada, amb una mesura que afecta 126 municipis, entre ells Sabadell. D'altra banda, es preveu que el Consell de Ministres doni llum verd aquesta tarda a l'obligatorietat de tornar a fer servir la mascareta a l'exterior. Ho va anunciar ahir la conferència de presidents amb els presidents autonòmics, ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot plegat quan els casos estan disparats a Catalunya amb l'arribada de la variant Omicron. De tot plegat, en parlem avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, què tal?
Doctor Cervantes, comencem, si li sembla, avui fent una mica l'inversa del que fem habitualment, que començo preguntant-li per l'hospital, perquè vull saber la seva opinió sobre aquestes mesures de les que estem parlant ara, no? Per exemple, el toc de queda és una mesura realment útil a nivell sanitari?
Mireu, les mesures que decideixin les autoritats sanitàries no les discutiré en absolut, o sigui, estan per complir-les. Com encara no estan vigents, em permeto opinar. O sigui, jo crec que el que toca ara és que reduïm el risc de transmissió d'una infecció que s'està disparant molt. I hem de ser molt conscients de que estem en un mal moment i que nosaltres tenim molt a fer, perquè aquests dies la sociabilitat passa per trobades familiars i d'amics fonamentalment, i està a les nostres mans no fer-les directament, reduir això. Com això, com a consell, sembla que té poca incidència, doncs ha optat per prendre unes quantes mesures, que cada una d'elles pot ser discutible, sobretot si a darrere no hi ha un pressupost que permeti que la gent no perdi diners pel camí. Però dit això, cada una en concret té més o menys sentit, però són raonables. Probablement la del toc de queda, que la gent no surti entre la 1 i les 5 de la matinada, segurament és la que tindrà menys transcendència. Si això ho para el Tribunal de Justícia, doncs mira, mala sort, no passarà res important. Jo tinc la impressió que les altres mides, el no estar massa gent junta, especialment en llocs tancats, no fer reunions familiars entre diferents estrates de la família, gent gran, gent jove, nens, això és molt més transcendent. I si ho fem bé, i no ho fem per Nadal i no ho fem per Cap d'Any, que és molt dur no fer-ho, però toca no fer-ho, potser els nens podran disfrutar d'un dia de Reis raonablement normal. Jo seria la meva aposta. Mides individuals de responsabilitat. No anar a fer un antigen per aviam si puc anar al sopar i aquesta tos és d'una altra cosa. Això és una tonteria que està col·lapsant el sistema. La gent el que ha de fer aquests dies és procurar no trobar-se en reunions àmplies. I no sé quin número, cada família és diferent. Hi ha una família que són 8 cada dia, doncs aquests es poden trobar cada dia els 8. Però si hi ha altres que són 2, demà no vagin a una festa de 18, perquè trobaran molts nuclis familiars. O sigui, la meva idea és, nosaltres ens hem de tancar activitats de risc i cada un les ha de conèixer.
Com sempre, doctor Cervantes, parla clar. Clar i català, podríem dir, eh?
Sí, però és una opinió, eh?
Jo no, però vaja, és una opinió...
Ni el conseller. I, per cert, la roda de premsa del conseller de dilluns, que ja ningú se'n recorda perquè anem passant d'una cosa sobre l'altra, és una mostra magnífica de les reflexions d'un responsable polític i de què, davant d'això, decideixen prendre unes mides. T'agradin o no, va ser impecable. I jo crec que val la pena reconèixer que des de la incertesa d'algunes coses es pot treballar bé.
En tot aquest context, parlàvem d'aquestes trobades, no? De com han de ser aquestes trobades, que pel que ens deia vostè, no han de ser directament. És a dir, si les podem evitar, evitem-les per salut, no?
Sí, jo crec que és aquesta la idea. Si ho podem evitar, millor. Jo tinc un fill d'Austràlia que acaba d'arribar i que ve amb la idea... Ostres, doncs ja farem el possible per trobar-nos, eh? Tu, mira, si podem, assumim el risc. Si la meva mare de 90 anys havia de venir, doncs no ve, per entendre'ns. És una cosa d'avaluar riscos. No hi ha una cosa que ens impedeixi la malaltia. Ni tenir un certificat, ni estar vacunats. Tot això redueix els riscos. Ens va bé. Probablement la vacunació és el millor que tenim de moment per lluitar contra la pandèmia. Però no és un passaport per fer el que vulguem. I això ens agradaria que no fos així. De vegades volem entendre-ho diferent. Tinc el passaport, ja puc entrar al bar. Vale, i el bar què faràs? Doncs pues veuré 5 minuts i m'estaré 2 hores parlant sense mascareta amb la persona de davant. Com ja tinc el certificat, fallo, error, font de contagi.
Clar, llavors, segueixo amb les mesures, perquè vostè i jo hem parlat des del principi de la pandèmia moltes vegades i hem parlat molt de la mascareta, no? I ara, ahir sortia el president del govern espanyol apostant, no?, per aquesta mesura que s'ha de prendre a priori avui en un Consell de Ministres extraordinari, que és tornar a recuperar la mascareta en exteriors. És una mesura que realment ens pot ajudar a controlar d'alguna manera la pandèmia?
Quan es posi en actiu la mesura, la compliré. A mi em sembla una cosa absolutament innecessària, que només serveix per una cosa, perquè ja que la portes posada, doncs la portaràs tot el dia, no tens l'excusa de portar-la o no portar-la. És un aire lliure i s'ha de posar la mascareta quan et pares a parlar amb la gent a 50 centímetres. Allà l'aire lliure no et protegeix de res, però parleu de més, l'aire lliure no té gaire sentit la mascareta. Ara bé, té una virtut. És una mida barata, que pot fer tothom, que no costa diners i que no farà mal. O sigui, que es pot fer, jo no m'hi oposo a que es faci, però no té cap sentit epidemiològic, en la meva opinió. La següent, també barata, podria ser fer romeries a la Verge de la Fuensanta o a la Verge de la Salut. Espero que no es prengui, perquè aquesta sí que seria perillosa. Al fer una professó ens trobaríem molta gent alhora i això sí que tindria un perill. La mascareta no té perills. Crec que no té utilitat, però mira, si ho decideixen, algú deu tenir alguna idea millor que la meva.
I la mascareta no té utilitat en aquest sentit, i ara em parlava d'aquestes romeries, però llavors, per tant, agafant totes les seves paraules, crec que tampoc és partidari de fer cavalcades de Reis.
És diferent. Si nosaltres aconseguim d'aquí a Reis que baixin la incidència i hi ha molta aglomeració, llavors jo faria una cavalcada de Reis amb mascareta. No estem parlant de mascareta tot el dia quan va sol per carrer. Estem parlant d'una aglomeració concreta que té pros i contres. El pro principal és que els nens porten 2 anys fent no vida normal. I els nens probablement tenen molt poc risc. I el que sí jo aconsellaria és que si es fan al final, si es deixen fer, que els nens els portin els pares i no els avis. I punt. Però jo crec que aquí és una d'aquelles coses on sí que hi ha opinions diferents i totes elles són raonables. Hi ha algú que pensa que qualsevol aglomeració l'hem de limitar, i jo penso que al final alguna cosa hem de fer i que probablement té més sentit no permetre fer revetlles de final d'any i permetre que els nens vagin una hora a veure els Reis Mags.
Uh-huh. Per tant, haurem de veure també com acaba evolucionant, perquè amb això de la pandèmia una setmana són molts dies, no?, al final, i l'evolució sí, dels casos és important també per saber-ho, no?
Sí, amb això estic molt d'acord amb la visió del govern i les autoritats, és que estem en un moment molt delicat, sobretot per la incertesa. És un moment on els casos s'estan disparant molt a tota Europa, va començar en alguns països, però això ja s'està generalitzant, probablement s'estendrà a mida que els hi arribi el fred a altres països que ara estan climatològicament millor, i per tant aquesta soca clarament és molt més transmissible. Tenim indicis de 3 estudis diferents de que també és molt menys virulenta. Però això sempre dius, home, però portem poc temps. Esperem a que es confirmi, encara no ho podem dir. El que sí que sabem és que les dades inicials és que la protecció pot ser de la vacuna amb tercera dosi, quasi igual que per l'altra soca, per la Delta, però amb tercera dosi, i que en gravetat és probablement molt més de la meitat de virulenta. Però això no és un consol. Si tenim 10 casos més circulant i només és la meitat de virulenta, seria un problema. Si arribem a un 80% de menor virulència, això potser ja estaríem parlant de la solució perquè s'acabi la pandèmia, que és que la següent mutació encara sigui menys agressiva i que al final tinguem un refredat amb una mortalitat del 0,1%, que és la grip. O sigui que és possible que la bona notícia d'aquestes variants és que de forma natural, espontàniament, les mutacions no estan portant a soques més agressives, sinó a soques menys agressives. I si no és aquesta, potser la següent ja serà millor. Però això és parlar d'un futur que no sabem segur, eh? Per tant, les mides davant d'un augment de casos han de partir de la base de que pot ser igual de greu. Si després no ho és, tant millor.
Clar, una altra de les coses que s'havia sentit sobre aquesta variant Omicron és que la sintomatologia no s'assembla del tot a la sintomatologia del coronavirus com hem anat aprenent. Això és així, doctor? Què saben sobre aquesta qüestió?
La meva opinió és que això és esbiaixat. Quan comences a veure un increment de casos en gent jove, sempre et sembla que tothom té faringitis i mal de coll i mal de cap, i després, quan acabes veient la gent de 80 anys, fan una pneumonia igual que els altres. Vull dir que jo tinc la impressió de que les formes clíniques no són molt, molt importants. Entre altres coses, perquè no hi ha cap signe que et serveixi per dir és o no és un coronavirus. Possiblement el que més s'hi acosta això sigui la pèrdua d'olfacte, però tampoc us penseu, hi ha grips habituals que també poden donar pèrdues d'olfacte, però clar, molta menys freqüència. I jo diria que no ens podem fiar de diferències clíniques, ni de respostes al tractament, ni fins i tot de respostes a la vacuna, que acaben sent bones. El que passa és que acaben sent bones si incrementem a tercera dosi amb la gent vulnerable. I aquí tant és la gent més gran com la gent que té determinades malalties. Ens hem adonat, tant a Anglaterra com a Sud-àfrica, que la vacuna d'AstraZeneca, que fins a la soca delta tenia una bona protecció, amb aquesta ho perd més. O sigui que si algun grup hauríem de dir que després dels grans i els malalts es vacunin ràpid, siguin els que tenen dues dosis d'AstraZeneca o la de Janssen, perquè aquestes vacunes donen menys protecció per la soca Omicron.
Clar, sobre això dels vacunats, una altra de les qüestions que hi ha debat ara mateix a Catalunya, no sé si la paraula és debat, però si més no, Catalunya volia fer una cosa i finalment, segons deia el propi conseller Argimon, en farà un altre contracor, que és sobre si les persones vacunades han de fer o no quarantena. Les persones vacunades, ara mateix el que se'ns diu és que no han de fer quarantena.
La veritat és que això és un tema estrany, que unes persones opinin una cosa i les altres l'altra, perquè al final el que hi ha és que no ho sabem. És possible que, independentment de que doni menys gravetat a la gent vacunada acabi tenint menys dies de transmissibilitat. I, per tant, a partir de que es comencen a trobar bé, ja no caldria que es fes quarantena. Però això, la veritat, és que és agafat pels pèls. Jo crec que en aquests moments el que hem de fer individualment, si hem estat en contacte amb algú i estem vacunats, és si ens posem amb símptomes, no fer negacions, no dir això és una altra cosa, això només són mocs, sinó que llavors donar per sentat que tens que fer avisar a la gent amb què has estat. Una cosa és la població general i l'altra és el personal sanitari. El personal sanitari tenim molt a mà l'accés a les proves diagnòstiques. I si convé, fent PCR cada 48 hores a la gent que, malgrat haver sigut contacte, continua treballant. I a la mínima ho diagnostiquem i se'n va a casa. O sigui, el que està molt clar que en l'àmbit sanitari es pot fer, en la població general, no ho sé. Jo, sincerament, crec que amb els aïllaments preventius anem una mica fent toms. Possiblement estem fent massa dies, però, per altra banda, ara volem que una part no en faci cap. Jo seria més partidari, com va dir el Consell Assessor i el conseller, de fer un aïllament curt de 7 dies pels contactes, encara que estiguem vacunats. Però, si no es fa així, hem d'estar atents a l'aparició de símptomes. Seria el següent pas.
Uh-huh. Per tant, hem de tenir en compte aquesta qüestió també. Per tant, aquí, un altre cop, apel·lant a la responsabilitat individual. És a dir, si algú té la sensació... Bueno, si algú sap que ha estat en contacte amb un positiu, encara doncs, que estigui vacunat, també pot fer aquesta quarantena, no?
Sí, jo diria, i no sé al final com quedarà l'estratègia, que si estàs vacunat amb les vacunes d'adenovirus, que són la de Janssen o la d'AstraZeneca, hauríem de considerar que només hi ha protecció per la malaltia greu i gens de protecció per la transmissibilitat. I per tant, sincerament, jo faria aïllament, però la veritat és que això depèn d'una norma. Si la norma que es decideix ara és que els vacunats no en fem, com està sent des de fa mesos, no és una cosa nova, si això no acaba produint més casos amb aquesta gent, doncs s'haurà encertat, però és una loteria. No ho sabem segur si n'hi haurà prou protecció o no.
I, doctor, un altre dubte que teníem avui a la redacció, ja pràcticament l'estic fent servir per resoldre dubtes que ens planaven.
Sobretot, abans que me la facis, tot això que jo dic també són opinions, no és una cosa que jo segur que ho sé i els altres no, eh? Vull dir, és un món opinable, és una malaltia nova, només fa 2 anys. La prepotència de que en 2 anys hem après molt, hem fet unes vacunes xiripitiflàutiques, uns sistemes informàtics d'aplicacions fantàstiques del segle 31, no. Això és una malaltia respiratòria de tota la vida, però nova, amb coses que no sabem. I en 2 anys no les hem après.
Li dic perquè el dubte que teníem avui, que teníem un debat a la redacció, si tu has passat la malaltia, has passat el coronavirus, t'has donat positiu fa X mesos, pots tornar a agafar la malaltia?
Primer, sí. La resposta és sí. Freqüència. Agafar malaltia greu després d'haver passat coronavirus, menys de l'1%. No veiem de malalts greus que l'hagin passat. Amb una excepció, tenim gent que es diu he passat el coronavirus, i això no es basa en que he estat malalt, en que he tingut febre, en que he estat uns dies engripat. Es basa en que em van fer una PCR sense tenir cap símptoma i va sortir positiva. Això, sense haver passat malaltia, pot ser que no hagi deixat cap tipus d'immunitat. I això sí que ho hem vist. Gent que, com va tenir una PCR positiva, es pensa que ja ho va passar i té certa protecció. No. Una PCR amb un asimptomàtic pot ser que no hagi donat protecció. Però si has passat la malaltia, tens una alta protecció. Vacuna i malaltia clara són la major protecció possible que tenim contra el coronavirus. És la gent que no s'està infectant i no està ingressant de forma preocupant. Alguns pacients sí, que tenen defenses baixes, que no han reaccionat perquè tenen una malaltia de la sang o prenen uns tractaments concrets que baixen aquestes defenses. Però si no, la població general que ha passat la malaltia i s'ha vacunat és la que ha d'estar més tranquil·la de totes.
Per tant, allò que diem de jo ja l'he passat, si la passem tots s'haurà acabat el coronavirus, tampoc és veritat.
Bueno, sí, això sí. Si no fem res, probablement en 2, 3 o 5 anys això passarà i al final marxarà. El que passa és que això, que jo diria l'Ayuso style de l'epidemiologia, això té una previsible quantitat de morts inassumible. No, tampoc és segur, potser l'encerta i serà presidenta d'Espanya en 4 dies. Però la veritat és que té moltes probabilitats d'equivocar-se. Aquest virus sol no marxarà.
Per tant, en tot aquest context, sobre aquelles famílies que estan en aquell debat que ja vam començar a tenir l'any passat i que torna ara en relació amb la proximitat del Nadal, de fem-nos tots un antigen abans del dia de Sant Esteve, què els diria?
La meva opinió és que això no serveix per res. En un món ideal, estaria bé. Un món ideal és aquell en què tothom es troba molt bé, no té ni un símptoma, ni un amic que ho ha passat, ni un contacte estret, i que llavors, a més de tot això, es vol fer un test d'antigen. Pregunteu a la gent que s'està fent d'antigen per què s'ho fan. La gran majoria, perquè tinc una mica de tos i vull saber que no sigui coronavirus. Doncs ja està. Aquí ja no entra la seguretat. Això ens donarà una falsa seguretat, perquè el test d'antigen té limitacions. Una, que només és per diagnosticar malaltia en moments de símptomes. Aquesta és la cosa aprovada pels tests d'antígens. Tot això de que si et fem molts tests d'antígens s'acabarà l'epidèmia, sincerament, doncs, ja, si fabriques tests d'antígens, tens raó, eh? És el teu negoci. Però si no, a mi em dona molta por, perquè és una sensació de falsa seguretat. Jo no em trobo bé, em faig tests d'antígens, no és coronavirus, vaig al sopar. Doncs no, sincerament, el coronavirus es pot diagnosticar amb test d'antigen, això és cert, molt útil, perquè és més assequible, més ràpid i més barat que les PCRs. La PCR no arriba a tot arreu, has d'anar a vegades quilòmetres per poder-te fer una PCR, el test d'antigen el pots tenir a casa, per si tens símptomes, diagnosticar-te. Per descartar que ho tinc, lamentablement, no és una prova ideal. Ni tan sols la PCR en asimptomàtics és la prova ideal. O sigui que aquest virus pot estar incubant-se i totes les proves sortir negatives. Consell, aquests dies que circula tant, ni test d'antígens ni res, no fem trobades àmplies. Ho sento molt, aquesta és la meva opinió.
Amb tot això, com esteu? Com estan a l'Hospital de Sabadell? Quina és la situació del taulí?
Bueno, tot això comença a preocupar-nos, no només perquè hi ha molts casos a la comunitat, sinó perquè després de tot un mes de novembre, veient aquests casos a la comunitat que van pujant, quan encara no hi havia la soca Omicron, això era només la de sempre, a l'hivern va fer que pugessin els casos, aleshores ja portem 3-4 setmanes veiem que comencen a pujar molt els casos hospitalaris. I de tenir 7-8 malalts ingressats, hem passat a tenir 60. D'aquests 60, tenim una quinzena, pugen uns dies 13, uns dies 17, a cures intensives. Ja són xifres molt preocupants. No tan sols perquè els malalts estiguin més greus, que és la part fonamental que mirem, sinó també perquè atendre aquests dispositius significa dedicar a infermeres, dedicar a metges que no faran altres coses. I especialment per infermeria, que és el punt delicat del sistema en aquest moment, això obliga a tancar quiròfans, a aplaçar operacions, a tancar consultes externes, vull dir que per poder tenir actiu l'atenció d'aquests malalts més greus necessitem uns recursos que hem de treure d'un altre lloc. I això sí que em dol del nostre sistema sanitari, que a l'estiu semblava que això hagués desaparegut, que ja està, que ja hem acabat, que ja podem anar rescindint alguns contractes perquè no faran falta, que no es plantegen pressupostos Covid per l'any que ve perquè ja no n'hi haurà, i sincerament jo crec que els fons estructurals Covid el govern els hauria d'aprovar amb urgència pel bienni 2022-2023, i si després no arriben, doncs bingo, ja els podem dedicar a gastar per una altra cosa. Però la previsió és que aquesta malaltia no s'acabi amb aquesta onada, tot i que alguns optimistes diuen que al febrer ja no n'hi haurà. Tant de bo ho encertin, els hi faré un monument.
Perquè les seves previsions quines són, doctor Cervantes, en té?
Sí, la meva previsió és que quan hi hagi una mutació una mica més enllà de l'Omicron, que la mortalitat d'aquests malalts baixi per sota de l'1 o del 0,5%, estarem en un moment que serà molt semblant a la grip, i la grip sempre acaba portant algun malalt a la UCI, però molt pocs. I, per tant, la grip, ni fem PCRs, ni perseguim els aïllaments, sinó que fem una cosa de sentit comú. Si tens sensació gripal, queda 5 dies a casa, que reduirem el contagi i no ens posarem malalts tots a la feina. Coses que el converteixen en un virus respiratori habitual. I com és un coronavirus que poques vegades afecta el pulmó, encara que ara ho està fent i ens preocupa molt per la gent que mata, habitualment la clínica sobretot és respiratòria alta i això li diem refredat. I si s'acaba convertint en un refredat, ens serà igual si és un coronavirus, un rinovirus o el virus que sigui. Ni ho mirarem, perquè no caldrà. Això quan? Jo confio que l'hivern de l'any que ve sigui l'últim.
L'hivern de l'any que ve inclòs?
Això és el que jo penso.
És a dir, que el Nadal de l'any vinent tampoc serà...
No, perquè si seguim amb aquestes xifres, tindrem molta gent vacunada, molta gent immunitzada, molta gent que ho ha passat, i les xifres seran menors. Però no desapararà, si ara per art de màgia. No hi ha un dia que el coronavirus ja no està. No sé per què. L'única malaltia que jo conec que ha desaparegut del món es diu verola. Totes les altres continuen, però continuen amb menys importància. La vacuna està acabant amb la polio i només queda a 3 països, però encara queda. Sincerament, jo crec que vacunat tot el món no el tindrem d'aquí al juny. Això durarà més temps. I si no vacunem a tot el món, el virus tornarà.
Ja ens ha passat, no? Això que havíem dit tantes vegades ens està passant amb l'Òmicron, no?
Sembla que malauradament amb això sí que s'ha confirmat la pitjor expectativa. El virus no s'ha acabat, no s'havia d'haver acabat la nostra preparació per enfrontar-nos a les onades, que de fet no s'ha acabat. O sigui, a l'hospital tenim uns plans de contingència que al setembre vam repassar per veure què passava si a l'octubre tornava el virus. I jo crec que això ho vam encertar i ho vam fer bé. La pena és que malgrat fer previsions, al final el virus acaba tornant.
Per tant, la situació al Taulí és que ara mateix s'han hagut d'ajornar operacions i qüestions que estaven planificades?
Sí, ja vam començar fa 2 setmanes a poc. Sabeu que les intervencions quirúrgiques no és que tinguin, diguéssim, la culpa d'algú. Les intervencions quirúrgiques requereixen un personal moltes vegades, que és el quiròfan, el llit, la UCI. I si no tens tot preparat, hi ha algunes operacions que és millor no fer-les, perquè moltes d'aquestes malalties poden esperar unes setmanes. El que no pot esperar és una intervenció per un càncer, per una hemorràgia, per moltes coses que estan impedint la vida normal de la gent. Les intervencions, normalment, que ja es porten una demora de 6 mesos, doncs si l'acaben portant de 7 o 8 no passarà res, però només en 1 o 2 mesos. No podem demorar infinitament. I sobre això, la gent que controla les llistes d'espera, que especialment és gent d'admissions i dels serveis quirúrgics, ho miren en detall cada setmana. O sigui, no és allò de ja li avisaremos, sinó que es va fer un intent continuat de reatrapar tot el que es pugui i, sobretot, de no deixar res urgent per fer. I jo tinc la impressió que això s'està fent i molt ben fet.
Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos atès avui al cafè de la ràdio. Aprofito per desitjar-li unes bones festes i em quedo amb aquell mal regust de boca perquè l'últim dia que ens acompanyava tots dos estàvem com optimistes de veure-ho ja pràcticament. Parlàvem fins i tot de si es podria jubilar o no i sembla que encara tindrà feina, doctor Cervantes.
Bueno, això és diferent perquè no hi ha ningú imprescindible, evidentment. O sigui que jo el dia que em jubilin doncs ja tinc l'edat, no em podré queixar. Per la meva part, espero poder seguir una mica més.
Doctor Cervantes, gràcies, bones festes.
Molt bones festes i ànims.
Igualment.